les 12 i 56 minuts, la COPE és matí de Menorca, que continua en sa tertúlia des dissabte. Et saludem a les tertulians habituals que mos acompanyen. Marta Vidal, molt bon dia. Ai, espera que no te sent, com és que no te sent? Ara sí, Marta Vidal, Montsés, bon dia. Bon dia, bon dia. Bueno, saludem...
Bon dia.
Ara sí. Què has que he dit? Que era dijous o quin dia era?
No, tu has dit que era dissabte.
Dissabte.
Les ganes que tens.
Sí, també pots... És igual. Divendres, demà dissabte. Joan León, bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom. Dissabte i divendres.
Dissabte i divendres, molt bé. I Toni Febrer, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
No sembla que devia estar pensant, jo que m'ha sortit el dissabte, però bueno, és igual. Demà dissabte, avui divendres i demà dissabte. Demà agafo-vos fort perquè diuen que farà ventet, Marta?
Sí, ja s'ho diuen. Diuen que ve un temporal molt gros.
Sí.
Més que avui?
Més que avui? Bueno, avui no sé encara si fa... Bueno, aquests arbres es mouen un poc, però el fort ve avui que ve, però no es diuen des de Saimet. Vents de 20 a 120 quilòmetres per hora.
Vine a vora que nostra i sí? Almenys a 80.
A 80, i veus? A 80 és la velocitat d'aquesta hora del matí. Bueno, bé, totes les coses van molt a deveres i van molt fortes. En Joan, quan abans de començar, me diu hi ha declaracions en el Parlament que fan fardar a vegades. O no, Joan?
Més fortes que es vent.
Crec
la veritat
que
és que sí.
Sí, digues.
Me sembla que ja és hora de començar a posar els punts sobre les is i ratllar clar en el Parlament de tots els espanyols que ja això ja passa d'aquest any oscuro. Estan fent els senyors de Podemos igual que va fer la passionària el 36 quan van dir en Calvo Sotelo que era la darrera vegada que ratllaven el Parlament. I ho va ser. I me sembla que en el senyor Sánchez se li hauria de reprimir apoyar tant en els podemites, tenint-los dins casa seua, dormits dins el seu llit, cosa que no volia ell. La veritat és que fa empagueir.
Toni, què trobes? Que el nivell de les declaracions que es fan en el Parlament són una mica fora de to, no?
Home, jo l'altre dia vaig escoltar per la televisió un programa que feia en Bertín Osborne, i en Brevilla.
Sí.
I em va agradar molt el d'en Brevilla, perquè va dir una cosa molt curiosa i que té tota la raó. Diu que quan fan videoconferències i no hi ha la premsa, curiosament tots es posen d'acord i ningú alça la veu i descalifica un altre. Però quan hi ha la televisió, després resulta que tot es desbarata perquè comencen els insults.
Moraleja, que no hi hagi la premsa.
Exactament. I en Joan, en relació a Podemos, li hem de dir que no hem de confondre Podemos amb el govern de l'Estat, igual que no podem confondre el PSOE amb el govern de l'Estat.
Perdona, Toni, però el PSOE i Podemos són el govern de l'Estat.
Sí.
President i vicepresident primer.
Ah? Ben igual.
O sigui que no vulguis confondre tu a la gent ara, perquè Podemos i PSOE són el govern actual.
Joan, jo no confonc la gent. El PSOE i Podemos són dos partits democràtics, constitucionalistes, perquè accepten la Constitució igual que el PP,
sí.
I no són el govern d'Espanya.
Ah, no?
Abans, si ho tens clar.
Jo sí que ho tenc clar, el govern d'Espanya són.
I portant els d'haver que Podemos, en el seu ideari, pot tenir, igual que Vox, igual que el PP, unes determinades premisses que ell pot defensar com a la seva ideologia i que no tenen res que veure amb l'acció de govern. A veure si això ho tenim clar. I no,
un moment. Quan un se casa amb una senyora o una senyora es casa amb un senyor o dos senyors o dues senyores es casen entre ells, formen un matrimoni. I això és molt lleig de dir lo he hecho él, no he sido yo. No, rei. Vosaltres sou un equipo. Heu conformat un govern.
No m'aixerreu tots a la vegada. Deixeu xerrar, Marta.
Tu no pots dir de cap de les maneres que dins un equip de govern el que fa Podemos només respon Podemos, perquè sempre el senyor Sánchez, el teu president, pot dir, mira, saps què? Jo això no ho trobo acceptable i no me caso con esta idea, con lo cual, fins aquí hem arribat i trenquem el govern de coalició. Con lo cual, el que dius no té cap sentit. És un govern que pren decisions. Pren decisions com un matrimoni.
El govern, Marta, pren decisions. Podemos, partit Podemos, PSOE, el govern que formen part del govern, el PSOE no pren decisions.
Ens depèn Alberto Rivera.
Les decisions. El govern. A veure si
ens entenem. Clar que ens entendrem.
Una cosa és el govern i una altra cosa és el partit que pot tenir la seva ideologia. I si això no ho voleu entendre i voleu mesclar-vos en cada...
No, no, rell d'ideologia, rell de govern, Toni.
No, no,
i Podemos estan governant Espanya. T'agradi a tu o no t'agradi?
No, senyor.
Anda que no.
Podemos no està governant Espanya. El partit de Podemos contra el PSOE han format un equip de coalició, abans si ens entenem, amb un programa, no ideologia de Podemos, vostra, aquesta que deia vosaltres, comunista bolivariana. En què jugam aquí? Aquí hem de ser serios.
Comunista bolivariana ho has dit tu, no ho hem dit nosaltres. Jo no he sentit a Marta que digués res de bolivariana.
Pues ara sí que ho dic, comunista bolivariana, sí que ho dic.
A la premsa, a la premsa, has de sentir-ho. El que passa és que heu de tenir clar una cosa, que el govern de coalició és un govern de coalició i punto.
I no governa, un govern de coalició no governa.
I evidentment governa, i els partits tenen la seva política partidista, igual que la té el PP, que per cert, no puc entendre que l'actitud del PP sigui inclús en contra del progrés de tot Espanya.
Si tu no pots entendre això, no pots entendre que el PSOE i el Podemos governin junts, si no ho pots entendre en això, que són un govern, tampoc podràs entendre ni el PP ni podràs entendre a cap ideologia.
Bueno, Marta,
perquè estan governant.
Marta, què és això que el PP està en contra del progrés d'Espanya?
Jo no ho entenc, això. Però bueno, da igual, perquè com que jo fa molt de temps que no entenc res, és que ja... La política m'està quasi deixant d'interessar, perquè és com tot un joc de trileros. O sigui, això és fer de trilero. Les coses són molt més senzilles. Hi ha un partit que té una ideologia, hi ha un altre partit que té una altra ideologia, s'ajunten, formen un govern i prenen decisions. Si un dels dos no està content, que se'n vagi. I si no, que no s'avergonyeixi de l'altre. Perquè si t'avergonyeixes, el que has de fer és plantejar una moció de censura i s'ha acabat una qüestió de confiança i punto. A partir d'aquí, que el govern, o sigui, aquest discurs barato i facilón de que el govern va en contra, de que el PP va en contra del progrés d'Espanya, però quina xorrada és aquesta? Cap partit polític pensa que va en contra del progrés d'Espanya. I això s'haurà de justificar, perquè Espanya... Perdona, jo no interrompeixo. Quan parleu, hi parleu molt. O sigui, que parlar en aquest moment de progrés d'Espanya fa com a posar vermell, eh? A progrés cap a l'infern, perquè ens n'anem cap a l'infern, perquè totes les mesures que s'estan adoptant són en contra del progrés. I són... Només tenen una finalitat, que és aconseguir 5 milions de parats, perquè si no jo no ho entenc. Jo no ho entenc.
Bueno, o sigui, tu no entens que els doblers que té que venir d'Europa, que implica uns projectes que haurà d'aprovar la Comissió Europea o el Parlament Europeu amb un programa exclusiu ben delimitat i pressupostat amb partides correctes, no hi hagi d'haver un consens nacional per tirar endavant i rebre que 12.000 milions o 120.000 milions o els millors que hagin de venir. Què fan els partits de suposició? Què vols explicar? Què fan?
Assisteixen impavidos a una xarlotada que estan armant. Amb en Podemos. Amb això fa l'oposició, està veient com els terroristes de Bildu i els separatistes de Catalunya li estan bailant saigo en el senyor Iglesias, estan bailant en Sánchez, i en Sánchez, en la seva ànsia de poder, l'únic que fa és aguantar el llitet a la Moncloa i alerta que no el fotin al carrer també de la Moncloa.
Si el foten al carrer de la Moncloa, el fotran al carrer amb una moció de censura que haurà tingut una majoria democràtica en el Parlament d'Espanya. I això ho heu d'acceptar de la mateixa manera que no vau acceptar que una moció de censura dels banquers al PP i de Mariano Rajoy. És exactament igual. Heu de saber que som demòcrates i els demòcrates es deuen a les majories.
Sí, però els demòcrates...
No veig la democràcia per un món.
A veure, bueno, que sí.
Perquè tu, sí, potser, ets nostàlgic de les dictadures.
No. A veure, no, és un govern...
Digues, Marta.
És un govern legítim, d'això no hi ha cap dubte. Això no hi ha cap dubte, és un govern legítim. Hombre, només faltaria, però...
No vos interrompigueu, vinga, deixeu xerrar.
Toni, que és un govern legítim, evidentment és així. Però que tu diguis que el PP va en contra del progrés perquè no vulgui subscriure tots els acords que estan manejando el govern de l'Estat, doncs jo també ho entenc, perquè resulta que aquesta setmana hem descobert que Espanya, que més del 15% del PIB prové del turisme, és un dels únics països europeus que encara no ha demanat cap ajuda específic pel turisme. Llavors, a lo millor és que el PP té informació, i el PP i els altres grups que tampoc apoyen tot el que vol fer l'executiu d'en Sánchez, a lo millor és que tenen altra informació, com per exemple que els doblers d'Europa s'han de gestionar d'una manera transparent i eficaç per salvar les empreses. Perquè de moment no ha arribat ni un duro a ningú. Sí. De moment ningú ha rebut ni un duro, de moment.
Joan.
Mira, Toni, com que m'he sentit al·ludit... Toni,
digues,
m'he sentit al·ludit quan t'has dit que n'hi ha que enyoren nostàlgicament dictadures passades.
No,
te vull recordar, sí, ho acabes de dir ara mateix.
No.
Ho acabes de dir ara mateix.
Ja ho escoltaràs.
Ah, jo ja crec que t'escoltaré. Però tu escolta'm jo. Tu has format part d'aquesta dictadura que dius que jo enyor. Tu has format part d'aquesta dictadura. Has format part de la democràcia. I si venen els marcianos i mos ataquen i mos invadeixen, segurament també posaràs amb ells.
Evidentment, com tothom. No. Primum vivere e inde filosofare.
Això sí. Ho hem dit claríssim.
Bueno.
Poc qui pot i viu el resto.
Ja veurem...
No, poc qui pot i viu el resto. Primer viure.
Sí.
Hem de viure. Perquè també hem de recordar que hi va haver molta gent que es demòcrata i Baules que també eren franquistes i van apoyar la democràcia. O és que la transició la dus a un nivell molt particular?
No la duc a aquest nivell particular.
Una transició que ara, molts que ara es vol encarregar i posen en dubte.
Que posen en dubte, però han de veure qui el posa en dubte.
Tots els que diuen que estem en un règim del 78, ara no ens hem enterat que estem en un règim del 78.
Cosa que jo no ho he dit mai.
Exactament, sí, això és una cosa moderna.
Que no saben la història.
Exactament, jo suposo que no deuen recordar cap foto, per exemple, d'en Carrillo i d'en Fraga, junts, i d'en Guerra, que van ser els pares. No? I eren d'ideologies totalment diferents i es van posar d'acord.
I ara resulta que per treure Espanya de l'enfangament que ve, que tenim i que vindrà, són incapaços de posar-se d'acord.
Exacte. Sí, sí. Jo és que m'assembla que, escoltant els debats del Parlament, xerren de coses que estan molt en fora del que preocupa realment a la gent. A la gent ara li preocupa la feina, el primum vivere, com d'en Toni. És lo important. Lo de més, totes les filosofades aquestes, després, quan ho tinguem arreglat, ja veurem què feim, però de moment, escolta...
Bueno, però això té la seva importància, perquè és el mateix que estem enganyant, de primum vivere, però també hi ha, primer, la sanitat, antes que l'economia.
Però sense una economia forta no poden tenir una sanitat adequada.
I quan tots estem malalts i les empreses tancades, tampoc hi haurà economia.
Ja, sí.
Per tant, anem a veure una cosa important que sí que tenia apuntada per dir,
ja,
a veure què penseu. El control d'entrada a Menorca de nacionals a internacionals. A veure si d'una vegada es du a terme i nosaltres podem ser zero a coronavirus.
Jo seria voldria dir una cosa sobre això. Digues.
Toni, pensa que si tu controles l'entrada nacional i internacional, nosaltres quedarem aïllats. Es quedar aïllats, clar, si no entra ningú... Aviam, si tu vols controlar a la gent que ve de Barcelona, de Madrid, que és aquí on tenim, nosaltres només tenim aeroport per Barcelona i Madrid.
Sí, el resto, perfecte. Perfecte.
Vale. Que venguin amb el PCR fet. Tu que saps que el PCR te'l fan avui, te donen el resultat, i quan t'arribis a Menorca ja pots estar contagiat.
Sí, però també...
Bueno, però per lo menys... Perquè com a biòleg
ho hauries de saber, això.
Home, però si se'l fan una setmana antes de passejar perquè tothom no surt a la vegada, i a més ara resulta que hi ha un invent de que amb una saliveta en dues horetes o mitja hora, sí, sembla ser que ja te donen el resultat.
Un de més ràpid.
Però que sí, sí, estan també doblers en coses que afecten a la seguretat de les persones.
Uh-huh. Marta, tu què trobes d'això? Perquè ara el diari Menorca Digital diu que les entrades a Menorca se mantenen sin controles, és a dir, no faran controls a la gent que entri, ni surti.
Jo no ho puc entendre. No ho puc entendre, o sigui, no puc entendre que nosaltres quan estàvem el mes de juny tinguéssim contagi zero, que quan van obrir les fronteres estiguéssim més amunt del que estàvem al pic de la pandèmia, que quan se n'han anat els visitants tornem a estar així, i que ara ens curem, però els nostres parques estan tancats i hem de portar mascareta pel carrer, igual que els que estan a la plaça Major de Madrid. Vull dir, jo tot això són coses que no entenc. Disculpa.
Sí,
són coses que jo tot això no ho puc entendre. Jo no deixaria entrar ningú sense fer un test, que és el que fan els països europeus. I s'ha acabat. D'aquí no entra ni surt ningú sense test. Que potser resulta que avui te fan el test i demà t'has contagiat. Vale. Però, bueno, eliminem risc. Aquí però ve tothom
abans,
sense haver-se fet una prova.
Abans d'arribar a Silla, poden estar contagiats. Amb molt de test
sí,
que
bé,
puguin fer.
Eh?
El test s'ha de fer aquí, a l'aeroport i en esport. Aquí s'ha de fer. I si no estan de so, en quarantena. Que per això hi havia els llatzeretos, eren per això. Que quan t'arribaven, si estaven contagiats o contaminats, et posaven en el llatzereto. I això és el que s'ha de fer.
Ho tindríem fàcil avui en dia, no tenim llatzereto, però hi ha molt d'hotels buits, que serviria per el mateix.
Jo crec que el que es pot...
Renyant amb això, Joan, resulta que a Madrid... Ara resulta que determinats unitats sanitàries de primera família de sols, sí, començament, ara resulta que els fets a Madrid, no sé si està comprovat això, resulta que el resultat es donaven a vegades després de més de 10 dies d'haver-se fet. I ara resulta que asseguren que no, l'han de ballar de 10 dies. Per no col·lapsar
Però tot això redundeix cap a un fracàs. Això fracassarà.
Joan, i qui fracassa aquí?
Bueno, per Joan, sembla que es fracassa la sanitat.
No vaig a demanar disculpes ni qui és culpable o no.
Jo no sóc aquí de culpable en sanitat. Jo crec que sanitat s'ha de posar molt més forta del que es posa. El que no pot ser és que tu vagis a qualsevol bar de Ciutadella, o de Mó, d'allà on sigui, a un establiment com el Consell Insular, venga gel a ses mans, venga a posar front en el de sota de sa temperatura, i després arriben senyors de Madrid a avion ple, sense ni siquiera haver-los fet un test, sense ni siquiera haver-los un test aquí, per favor... Nosaltres vam anar al Lazzaretto a una conferència i mos van fer la temperatura, mos van passar per davant aquell senyor amb la paretet de temperatura
pistola,
i mos la van fer. Abans, hi ha d'haver un control però de per tot. No, un control només d'aquí. I després la població ha de tenir molt clar, i des d'aquí ho torn a dir, ho he dit moltes vegades, rentat de mans, les 3 M's estan en marxa. Que no es pensi ningú que això ha veritat. No. Això està en marxa i això la població ho ha de fer. I ha de dur mascareta pel carrer. Per què? Perquè són les normes.
Pues hi havia la norma de les 3 C's, que no has de fer ni comilones, ni comuniones, ni consumir alcohol junts. Vinga, avui no tenim en José Barbén, però m'ho ha deixat un àudio amb un tema que té que veure amb un que ja va treure en Toni Febrer la setmana passada, però bueno, a veure què teniu que dir. Anem a escoltar-lo.
Bon dia, companys. Jo aquest dematí no puc venir a la tertúlia, però m'agradaria deixar damunt la taula, o en els micros, un tema a veure què opineu tots. El tema de la cita prèvia. El tema de la cita prèvia, que ara s'ha posat de moda amb el tema dels ajuntaments, Consell Insular, altres estaments, com pot ser per renovar el carnet d'identitat, que aquest ja fa estona que funciona, aquí hi ha una cosa que no estem acostumats, a la cita prèvia. I en un moment determinat tu estàs un poc despistat, te'n vas a fer una gestió a un ajuntament o en el Consell Insular i ja t'ho diu, vostè que té cita prèvia? No, és que vostè té de tenir una cita prèvia. En aquell moment no hi ha ningú en aquell tauler que ets atenguin. Jo m'assembla que en un moment determinat una persona que no sap que tingui de tenir cita prèvia, jo crec que el podien atendre sense cap tipus de problema. M'explicaré. Jo aquesta setmana he hagut d'anar a Verge del Toro i quan hi vaig arribar sense cita prèvia, perquè no n'hi ha de cita prèvia allà. Quan hi vaig arribar, em vam dir a veure per què hi anava. Jo hi vaig arribar, hi havia dues persones davant jo, hi havia la distància prudent, hi havia tothom amb mascareta i no hi havia cap pega. Vull dir que quan jo li vaig dir que anava per fer una analítica, que era una sol·licitud de laboratori, m'ho va dir, no se preocupi, jo ara mires dia i s'hora a veure quin dia li anirà bé. Dic, però pensi que ara ja donem hores tancades, per exemple, a les 8, a les 8 i mitja i a les 9, i el dia després vostè triarà. Mos ho vam mirar, jo vaig triar a les 8 d'un dia determinat i sense cap tipus de problema. Diu, fem això perquè no el que volem és que hi hagi aglomeracions de gent tothom junts, sinó que hi hagi grups que siguin més petits. Perfecte. Jo això ho vaig entendre perfectament i jo m'assembla que en aquests moments també podria passar en el tema d'ajuntaments, tema de Consell Insular o en el tema d'una renovació de carnet d'identitat, a veure si tu quan arribes allà que estàs un poc despistat i no hi ha ningú que te tanquessin. Això és la meva opinió. Lots, que passeu bon dia i fins divendres que ve.
I de vinga, Marta, què trobes d'aquesta qüestió?
Bueno, a mi em sembla normal que hi hagi cita prèvia. Estem en un món nou que ens tenim que acostumar a viure de manera diferent. Vull dir, és normal i ens hem d'acostumar. Amb això hi ha moltes altres coses. No, ho trobo normal, ho trobo normal.
D'aquesta qüestió ja em vaig xerrar Antoni Febrer la setmana passada. Joan, tu què trobes?
I veus, jo tenc que dir que amb el tema de cita prèvia, jo conec el tema de cita prèvia a les clíniques i, bueno, hi ha molta gent que fa una cita prèvia i resulta que després no hi va. Hi ha gent que fa una cita prèvia i hi va dies antes, i ja hi va dies després, i és que no me n'hem recordat, és que la gent està molt còmode i la veritat és que jo ho veig bé en això de la cita prèvia. I el que diu en José és que moltes vegades aquella persona que no hi va, aquella persona que hi ha anat antes, pues, simplement jo crec que s'hauria de fer una cita prèvia. Si un realment té una urgència, crec que hi hauria d'anar a la cita prèvia. Si no hi ha ningú, el passaran, perquè jo he vist gent que anava a la clínica i l'han passat perquè no hi havia ningú en aquell moment. I això em sembla molt bé. Però la cita prèvia jo crec que en principi està bé per tenir, si tu tens una hora donada i vas en aquella hora, aquella persona que respecta l'hora i va quan li toca, me sembla que sempre serà ben atès.
Toni, res que afegir entorn a aquesta qüestió?
Home, vaig entrar en el sistema, el vaig encetar, i el cosí el va agafar i diu més o menys el que jo vaig dir. Sí. Però en relació a la cita prèvia també me dona la sensació de que des del punt de vista, diguéssim, sanitari, sobretot, hi ha hagut una, en el meu entendre, per el que la gent comenta, una espècie de relaxació dels doctors, diguéssim, que s'arrepenja un poc damunt la cita prèvia, amb el sentit de que hi ha gent que ha demanat cita i a lo millor li han donat per 3 o 4 mesos o més. I que també es deu que gent que tenia determinades patologies, com per exemple esperes per operacions, degut a la pandèmia, això ho entenc, resulta que s'han posposat i que, evidentment, han volgut emprar quiròfanos per altres coses. Però sembla ser que a nivell de sanitat i d'usuaris de la sanitat hi ha queixes, no sé si molt fundades, en què rebutgen un poc aquesta cita prèvia, tal vegada, com diu una Marta, perquè no s'han acostumat a aquesta nova normalitat i encara pensen en saber.
Pues hi ha un tipus de gent que per edat o per costum s'ha de fer cita prèvia a través del mòbil o a través de l'ordinador, no ho té per mà i no li van aquestes coses, és molt, molt complicat.
I quan telefones, per exemple, jo vaig telefonar a la delegació del govern, vaig telefonar 30 vegades i no me'l van agafar.
Ja. Sí, que és un altre problema. I ara, avui en dia, en totes les convocatòries d'ajudes que fan des del Consell i dels Ajuntaments per empreses i per entitats, encara s'aturen més els serveis d'atenció ciutadana que han de tramitar tots aquests expedients de coses que ara són sobrevingudes degut i culpa a la crisi que estem patint. Com dona Marta, haurem de prendre moltes coses d'aquesta crisi, sí, perquè no mos agafin una altra vegada enfaldarat com ara, no?
Bueno, no sé si aprendrem o no, perquè la gent té memòria molt curta. I ara les coses que... Bueno, mireu el que ha passat aquest estiu. Vull dir, hem estat confinats, tancats 3 mesos i tot just que mos hem mullat... hem anat per tot, mos hem juntat, hem fet de tot. Vull dir que jo penso que tenim la memòria molt curta i no l'hauríem de tenir, perquè això és com tot. Quan les coses són difícils que passin la primera vegada, però quan ja han passat es poden repetir. I això és una cosa pues, que ara tenim aquesta crisi sanitària, però ha evidenciat una cosa molt més greu, que és la vulnerabilitat que tenim precisament per la connexió de tot el món amb tot el món. I que el que afecta un país ens pot afectar un altre, perquè ara és el coronavirus, un coronavirus, però després pot ser un altre, o pot ser, clar, vull dir, ens hem d'acostumar a viure així.
Per una part, l'avantatge que tenim ara que estem tan interconnectats també és un desavantatge que tenim, perquè tot el dolent també es connecta més ràpid.
Jo voldria dir una cosa, puntualitzar una cosa en Antoni, i és que, clar, ell va telefonant al govern civil, no sé, allà el sistema d'atenció en el client, entre comates, això de client.
Els contribuïen.
Entre comates, això de client. No, perquè avui en dia no hi ha contribuïen, hi ha clients per tot. Però jo voldria puntualitzar una cosa, que ell va tenir mala sort, que no li van agafar el telèfon. Jo tenc que dir, i tenc que rompre una llança en favor del canal Salat, per exemple, que, clar, tenen... Tothom avui en dia té la mala fama de que no agafen el telèfon, però jo vaig tenir necessitat de telefonar al canal Salat i, eureka, em van agafar el telèfon i molt amable... La senyora o senyoreta que em va atendre, bueno, pot ser que sí, però vaig treure més de la loteria en la persona que em va atendre, perquè em va atendre molt bé. Era una cosa que no era per jo, era per la meva senyora, i des d'aquí, públicament, li dic que moltes gràcies i que persones com ella que atenen en el telèfon i atenen de la manera que me van atendre jo, són 10 punts per ells.
Molt bé. A punt d'arribar al punt i final, Toni, des qualque cosa d'aquelles que te comentin els amics o vecins que comentis per la ràdio?
Jo si estem en el punt final, sí que voldria dir una cosa en relació a les defuncions que hi ha hagut aquesta setmana, sobretot...
Josep Carretero.
Exactament. O sigui, jo tenc que dir que davant del traspàs del senyor Josep Carretero he de donar primer el condol a la seva família i resulta que va dedicar part de la seva vida, 4 anys, com a bala de Ciutadella i fent feina per la comunitat. I com a empresari emprenedor, juntament amb en Sebastià Llull, va donar feina i prosperitat a tot el poble de Ciutadella.
Encara en donen.
I, per tant, quan un se'n va en el traspàs, encara que, evidentment, podem tenir diferències, hem de reconèixer les feines ben fetes que fan pel poble qualsevol ciutadà.
Molt bé, és un reconeixement en el qual nosaltres ens hi afegim. Ja ho havíem comentat aquest dia, per la veritat és que sí que tothom en té un moment. Tu no vas coincidir juntament amb ella, era una època que tu...
No, jo en aquell moment era consell... cap de suposició com a president o com a secretari general del partit i vaig tenir qualque
de sona, qualque enganxada. Ell va tenir, nosaltres vaig recuperar àudios aquest dia seus i era l'època en què es discutia a principis del 90 si el consell havia de ser Ciutadella o no, si la planta de compost havia de venir Ciutadella, no? I finalment no va venir ni la planta de compost ni el Consell, i ell han de recordar que se'n va anar del PP.
El Consell Insular va ser un disgust bastant gros que va tenir el José Carretero.
I ell també se'n va anar a la
universitat. Però jo record que va ser sobretot el concepte de la universitat, perquè hi va haver un senyor que a lo millor puc estar equivocat, que era en Joan Huguet, que en certa manera li va prometre d'una manera fervent que la universitat seria la Ciutadella. I, curiosament, Antoni Pons Coll, aquell insigne Paula, que donava permís d'obres...
Antoni Pons Timoner,
va tenir la habilitat o les circumstàncies polítiques en aquell moment van permetre que la universitat fos a l'O.
Mira, però
com a conseqüència d'això,
Se'n va anar, sí, sí.
Juntament amb altres cosetes que se'n va anar.
Mira, però en referent a lo de Sonsa i de so, no m'escolta-lo.
En el seu moment, jo tinc que dir que Ciutadella va fer prop a tenir el Consell Insular, perquè hi va haver un senyor que en el darrer moment es va girar un poc, no, es va girar la capulla i va votar no tenim el Consell Insular a Ciutadella. Jo estaria disposta que vingués el bufador a Ciutadella sense demanar cap contraprestació. El Consell ratlla de comprar un terreno. Jo crec que el terreno aquest l'hauria de comprar a Ciutadella, perquè a nosaltres no ens perteneixeria a tenir el Consell Insular i Ciutadella no li posaria cap problema per ajudar-li a trobar un puesto perquè es arribés a fer la planta aquesta de compost. Si duen el Consell Insular, sí.
Només que
tingués la seu aquí estaríem disposats nosaltres a remenar el que fos i ajudar-li tot el tipus de facilitats perquè això pogués ser. Un tema aquí,
sense cap quanta prestació?
Sense quanta prestació, no res més que duguin el Consell aquí, ratllen de comprar terreny, que el comprin a Ciutadella i que facin el Consell.
Estan xerrant de principi dels anys 90, fixo-vos, 30 anys el que donen. També va recuperar uns àudios que xerrava de Toni i Joan Cassó de Ciutadella de fer tres camps de golf a Ciutadella. Semblava que aquesta cosa està, vamos...
Carai.
Marta, en aquesta època fa 30 anys encara deia.
Jo el que vaig veure molt lleig en aquesta època va ser que per culpa d'un senyor, per proximitat nostra, perquè en José Carretero no ho ha dit, jo tampoc ho diré, per proximitat nostra, el Consell Insular, si aquest senyor hagués votat en conseqüència, que va estar a punt, però es veu que Amó el van torejar millor, i va votar a favor.
Un ferriang, sí.
Sí,
però jo no diré el nom, ja que en José Carretero no l'ha dit.
Molt bé. Són coses que passaven. Aquell temps sí que encara passen, però com d'abans, els nombres democràtics, les votacions, si per la votació va ser favorable cap allà i no cap aquí, escolta, ho han d'acceptar o no?
Sí,
evidentment, no podem repengem-nos amb els no acords, sinó que hem de mirar sempre cap en futur, cap en avant.
Però una cosa sí que tinc que dir jo, que es no dur la universitat a Ciutadella en contraprestació de que s'havien quedat el Consell Insular, crec que va ser una traïció molt grossa.
Bueno,
les traïcions, ja te'n recordes aquell que deia d'en Viriato, no?
Sí, Roma no paga traïdors.
Que fa estona d'això. Bé, res, Marta, facim res més o tens que tens cap vídeo llamada en aquesta hora en acabar d'aquí o...
No, ara ja me'n vaig a començar el fi de setmana amb l'esperança que em deixin descansar una micona.
Nau alerta en ses videollamades, que no vos passi el que li ha passat a un diputat argentí que l'han fet fora, perquè resulta que a Argentina fan moltes sessions d'aquestes també telemàtiques i tenen, vos passaré el vídeo, tenen una gran valla en el Parlament on sobretot el que fan és parlamentar. I un parlamentari, bueno, va venir ja la seva nòvia, sa amiga, sa pare,
i no xuclava les mametes.
Exactament, ho has dit molt bé.
Les mametes.
Exacte, sí, sí. I res, l'han fet fora. I ell va dir que no sabia si la càmera estava connectada o no, i vino mi pareja, que s'havia operat i tal, i tancava
molt bé,
i tal, i ja està. I anau alerta, perquè no seríeu els primer que vos agafen infragant en qualque cosa.
Bé, jo per acabar, m'agradaria que veure si aquesta setmana el govern nostre de les Balears, juntament amb el central, podem aconseguir que Menorca sigui un corredor segur per els avions que venguin de l'estranger.
Després han d'aconseguir que els països estrangers us envien turistes cap aquí.
Jo estic d'acord amb tu, Toni, però que, per favor, que no siguin carreres de sac.
Molt bé. Marta...
Les carreres de sac han duit en els rebrots d'aquesta pandèmia. Recordeu que hi va haver comunitats que van passar la fase 0, i estaven a menys 3, i gent que va passar sense passar ni l'1, ni la 2, ni la 3.
I que hi va haver
comunitats autònomes que inclús van posar en el govern central davant el jutjat perquè deien que no els hi donava la fase que ells pensaven.
Vinga, no hi ha temps per més. Marta, gràcies i molt bon dia. Fins la setmana que ve. Toni i Joan,
adeu.
Gràcies. Adéu, bon dia. Adéu. La 1:30, gràcies per escoltar-nos. Continua tota la programació de la COPE. Fins dilluns.